edifici conegut per tothom, o potser que ho torni a dir, un edifici conegut per tothom, com és el del Prado, vestit a partir de l'enginy i a partir de la categoria artística de quatre persones molt vinculades a Sitges. Miquel Utrillo, que va fer la part antiga, perquè tots vostès ens entenguin i a l'hora d'escoltar i saber que ho tindran més fàcil, la part antiga és representada per la porta d'entrada i el vestíbul del Prado i tot el que és la banda del cafè. Aquesta seria la part original. Josep Maria Martino, l'autor de l'altre cos que amaga el Saló Teatre del Prado. I aquí la Junta del Prado li va dir: pots fer una porta d'entrada, però nosaltres volem que s'entri per la porta que ja tenim. I per tant, Martino va fer una porta d'entrada per un teatre, sabent positivament que mai s'hi entraria per allà. D'aquí que, com deia Isabel Coll, si s'entrés per aquella porta, el que trobaríem seria, doncs això, la paret que molts es troben, o com deia la Isabel, en la qual molts festejaren en època dels balls i de totes aquestes, vaja, i de totes aquestes mogudes de tarda, la paret que dona a les escales laterals que fan que es pugui pujar a les llotges. Per tant, Martino sabia perfectament que aquella porta no serviria mai com una gran entrada de teatre, però el que és l'aspecte des del carrer havia de ser el que l'arquitecte creia que havia de ser. Dues persones: Miquel Utrillo i Josep Maria Martino, els autors dels dos edificis del Prado, tal i com els coneixem ara. Tercer intervinent en aquesta llista de personatges il·lustres, Pere Jou i els seus capitells, on hi ha la música, el teatre, les caramelles, els escacs, la biblioteca, els jocs de cartes i el dòmino i el ball de bastons. Si se'ls miren bé, tot això és el que hi ha en aquests capitells correguts, com comentava Isabel Coll, que fins a l'abril del 1964 va fer Pere Jou. D'aquí que, vaja, segurament la conferència us inspirarà allò de dir: veure, anem a veure això. Doncs en aquells capitells hi ha tot això: la música i el teatre, les caramelles, els escacs, els jocs de cartes, un dòmino fet amb pedra, la biblioteca del Prado i el ball de bastons, que va ser, diguem-ne, l'últim element que va quedar inconclús arran de la mort de Pere Jou. I finalment, Josep Maria Martino, l'autor de les pintures de l'interior del Saló Teatre, amb dues parts, Agustí Ferrepino, gràcies, l'autor de el que són les cinc al·legories que estan situades al sostre del teatre, l'al·legoria de la literatura, de la pintura, de la música, de l'arquitectura i de l'escultura, i després faria tot el que és la part del frontis de la boca de l'escenari de l'entitat. Ho explicava Isabel Coll, hem fet un resum d'una llarga dissertació acompanyada amb imatges, d'aquí que hem intentat, en la mesura del possible, que el que puguin escoltar no tingui massa referència en el món de les imatges, perquè el discurs sigui prou entenedor, una conferència d'una hora i quart aproximadament, que l'hem resumida en encara no mitja horeta, i que ve a partir de l'interès d'Isabel Coll, ja ho deia, des de estrictament ja el vessant familiar per la família, el Prado ha estat quelcom més que una entitat, i a partir de la necessitat d'anar buscant el significat no només de les influències estètiques, sinó de la simbologia de moltes de les pintures i escultures que hi ha en el patrimoni artístic del Prado, va néixer aquest quadern que va presentar el passat dissabte al grup d'estudis sitgetans, un quadern titulat L'edifici del Casino Prado.
Primer, aquest quadern consisteix al principi a posar quatre dades de quan van començar, la història del Casino Prado en quant edifici es remunta a l'any 69, quan el músic Josep Carbonell Vidal fa construir una sala de ball. Posteriorment hi haurà l'any 69, el 17 de novembre del 69, i es posa la primera pedra de l'edifici, que s'anomena Saló Sobrense. L'any 70, el 2 de febrer del 70, aprofitant les festes de Carnaval, és quan s'inaugurarà. I bé, tots són punts que vosaltres, si teniu el quadern, ho podreu anar llegint. I ja des d'aquest moment es va veient necessitats que després es veuran fetes, tindran punt del moment en què s'iniciarà, ja serà una mica posteriorment, i que s'alligarà, lligarà tot el que ells en aquest moment ja volen, d'aquests primers anys, els anys del final del segle XIX, volen la societat l'any 1840, per exemple, que és quan ell ja per poder volen reestructurar la seva seu, és quan per poder vendre, per portar a terme les obres van de vendre part del solar de la cantonada del carrer Jesús en el cantonada del ferrocarril. És a dir, totes aquestes millores en aquest moment, final del segle XIX, hi ha aquesta necessitat de canviar. I això ho demostra perfectament quan hi ha un moment que diuen, sabemos, l'eco de Sitges diu, també sabemos que con motivo de la reciente apertura de la calle Ferrocarril, perquè tot això hi havia tota l'obertura del que era el petit eixample de Sitges, la Sociedad del Prado va introducir algunes mejoras en este local. Una de ellas es la de hermosear la fachada que da a la calle y hacer las aceras de piedra en toda su larga extensión. A propósito, toda vez que se trata de reformar la fachada, convendría abrir un gran portal con puertas salientes a la calle, a fin que en los días de función el público tenga una salida desahogada. Doncs bé, tot això aquí que es deia, pues al cap d'uns dies, es parla també que en el Casino Prado les obres de reforma es porten a... I es farà, es construirà un balcón corrido, que després ja veurem que és el que encara tenim ara. Doncs aquesta gran obertura per poder sortir la gent amb tranquil·litat no es tindrà fins ja uns anys més tard. No es tindrà fins l'any 19. O sigui, finals de l'any 19 no es tindrà, i qui ho farà això? Què és el que començarem, que és aquest espai d'aquí? O sigui, nosaltres hem de mirar que primer hi ha aquest espai, el primer que es farà és aquest espai amb aquestes obres. Això ho fa un arquitecte, això ho farà, m'arquida que no ho era, això ho farà Miquel Utrillo. Miquel Utrillo farà aquesta part d'aquí, serà posterior, i això ja ho farà l'arquitecte Martino. És a dir, heu de mirar doncs aquestes dues bandes, això i aquesta part d'aquí. Què fa el Miquel Utrillo? Miquel Utrillo, evidentment, anaven fent les obres, anaven fent obres sense un criteri de trobar un unificador a través d'algun arquitecte, i al final, el moment en què es posen a fer, que es decideixen a fer el gran portal, han de buscar amb algú. Aleshores, en qui busquen? Busquen a Miquel Utrillo. I Miquel Utrillo el que farà, i també tot això doncs estem veient que va, tot, notícies que he anat trobant, també a través dels diferents setmanaris que hem pogut anar veient, fan referència a què és el que farà Miquel Utrillo. Miquel Utrillo el que farà primer és fer el que ja es demanava fins al segle XIX, finals del XIX, que és aquest gran portal. Llavors, aquí, què és el que fa una altra vegada Miquel Utrillo? Miquel Utrillo, ell ho explica, s'explica a la posició de l'Eco de Sitges, diu, la portada de piedra que últimamente se ha construido en el Casino Prado se ha cerrado, suponemos que interinamente con puertas de hierro. O sigui, el 1919, el 12 de gener, principis ja estava tancat, o sigui, el marc existia. Què fa Miquel Utrillo? Miquel Utrillo fa amb aquest portal amb un disseny que el que fa és seguir les solucions, com feia tantes vegades, historicistes. És a dir, el que fa Miquel Utrillo no és una arquitectura, diríem, personal, sinó el que fa és buscar els moments de l'anterior per poder a la vegada donar l'obra que fa. Però ens fixeu-vos que el pòrtic que dissenya lateral de la Casino Prado, potser vosaltres no us heu fixat, o potser sí, algú que ho sap, i si algú ho sap, perfecte, és una portada de pedra, una portada amb dovelles, i en què està inspirada? Tots bé, està inspirada en l'art visigòtic. I jo estic segur que això hi vaig poder trobar inclús a Miami, la Universitat de Miami, que tenen una sèrie de fotografies sobre Utrillo, hi ha una sèrie de fotografies i postals que parlen d'aquests viatges, com també es poden trobar amb altra, a la Biblioteca de Sitges, etc. Però un dels seus viatges es sent fascinat per tot el que és per l'entusiasme Castella, i fixeu-vos, aquesta obra que veieu aquí, que vosaltres l'heu vist tantes vegades, mireu d'on surt. Mireu aquesta obra, mireu sobretot l'arcada, mireu els capitells, també els capitells, és important de veure com són aquest tipus de capitells, que també és de la mateixa obra, és un marc de pedra budellat, art de ferradura, aplanat al brancal, fixeu-vos que el brancal s'endinsa per deixar lloc al tronc de la columna o una pilastra, Llavors, aquestes on es recolzen? Sobre carreus, que, és a dir, són el que es diu capitells continus. Capitells continus que formen una mena de fris, que és el que es diu capitells continus, que formen aquesta mena de fris escultural, no? Que uneix el portal amb les dues obertures, que les dues obertures posteriors, que són, que estan als costats. Veieu que ens lligaran, veieu aquestes obertures, que són d'aquestes. Clar, d'on te surt això? Ara mireu aquesta obra, mireu el fons, mireu tot això d'aquí i mireu d'on te surt. Mireu d'on te surt. És a dir, això ja, aquest és un exemple ben clar, aquesta és l'oració del Prado, que surt d'exemples dels arts de Sant Pere de la Nave, de Zamora, que és una construcció visigòtica tardana del segle VII, també solucions d'aquestes ja a Quintanilla de les Vinyes. Llavors fixeu-vos que jo el que he anat a buscar és el que podia veure Utrillo. Utrillo va veure així. Sí, això és una postal del moment, que he anat a Utrillo. Llavors, aquesta es veu, què tenen les dues en comú? Doncs aquesta porta, l'actoral, aplanat, amb aquesta arc de ferradura, que dona pas amb un absis, veieu que dona pas amb un absis quadrat, no? I aquest absis quadrat també es pot veure la relació amb el que és el presbiteri que envolta l'altar major, reservat al clergat, que es dona un lloc preferencial. I aquí, en comptes de presbiteri, el que és el lloc aquest, que nosaltres, clar, de fet és un vincle semblant al que és el mihrab, no? Característic de l'arquitectura àrab, i que el que fa aquí és, el mihrab també és destacable amb la seva especial funció, aquí reunió s'utilitza era un punt on s'espera tothom, tots hem estat aquí esperant el Prado, que s'obrissin les portes, que es entrar per un ball, etc. No? Especial funció de lloc de reunió. És a dir, fixeu-vos d'on surt, ja mireu això, aquests capitells són aquests, i ara us sorprendrà això mateix, això és posterior, però ell segur que ho va veure d'aquesta manera. No? En quant als capitells, fixeu-vos que hi ha uns capitells correguts, que van, aquests capitells correguts que es van unint, aquests dos punts, i aquí el que fa és aquests capitells. Hi ha tota una història, ells van pensar-ho molt, estan molt ben pensats, uns capitells molt ben pensats. A la part de l'esquerra, i aquí no surt ara, però sí que us aconsellaria que miréssiu, en tot ell està plantejat de la manera per entendre hi ha una filosofia aquí dintre, una filosofia que va plenament lligada amb el Prado, no és pas una cosa estranya. Aquí veieu una i ara veureu una altra que no tinc aquesta banda. A la banda esquerra parla del teatre, a un costat és la música, l'altre costat en un moment hi ha el teatre. Hi ha la comèdia de l'arte, que ja creu que no està posat aquí, però hi ha uns baixos que descriuen la música culta i la comèdia d'arte, i apareix a l'altra banda un director d'orquestra davant d'una formació musical, i és interessant perquè aquesta formació musical es sintetitza en pocs elements. Un personatge sintetitza els platerets, els timbals, o sigui, la música de percussió, l'altre els instruments de corda, és a dir, el resultat va més enllà d'una simple descripció, ja que a la vegada el que fa és transmetre l'idea psicològica. Us aconsello que aneu, que els mireu, em sap greu no els he posat, la concentració dels personatges, la manera que Jou vol dirigir l'atenció a les parts més significatives, el gest, el moviment del braç. Us aconsello que el aneu a mirar, també ho veuríeu amb aquestes altres que veureu aquí, no? I aquesta visió queda separada per una màscara teatral que serveix per explicar l'escena teatral que l'acompanya, i a més deixa passar en un altre bloc. O sigui, de la música es passa ja a l'art escènic, a l'altra banda. I l'altre escènic que hi ha allà, al costat d'aquest, de la música culta, hi ha la Colombina, hi ha el Perrot, hi ha l'Arlequí, que representa la comèdia de l'arte. Quan es va seguint, no aquest, estic parlant d'aquest que m'he deixat, quan es va acabant aquests personatges, hi ha un altre pla, que és el pla de darrere, que és interessant, que es troben les figures de dos homes que signifiquen el drama i la comèdia. Manelic, amb Terra Baixa, i Àngel Guimerà, i l'Harpagon de la Bar de Molière. O sigui, dos representats amb una encertada transcripció de la individualitat de cada un d'aquests personatges, que també capta perfectament l'actitud que cada un han de tenir, no? I després al costat coincideix, o sigui, a la vegada que es busca defineixen dos personatges del teatre, el que fa com a gènere, el gènere literari, per posar d'alguna manera, per personificar la figura de l'autor teatral, qui posa? Santiago Rusiñol, i a l'efígie de Santiago Rusiñol. És a dir, aquest seria el que no ho veig, però segur que anireu a veure algun dia. I a l'altre costat, el costat oposat, què fa? Si l'anterior era la música culta, aquí és la música popular, però a la vegada la música popular que va unit amb el que representa, amb el ball, la idea del ball, que és la idea del ball del Prado. I aquí el ball amb què l'uneix? Amb la sardana. Amb aquest tros que no es veu d'aquí, hi ha tota una sardana i aquesta continua. O sigui, la familiaritat amb aquest ball li permet un altre cop tractar detalls, inclinació, els gusts d'aquests homes que agafats de les mans que puntegen, queden ben clar a través de la tenora, els que estan tocant, el flabiol, etc., el contrabaix. És a dir, és una escena de vida magnífica que en aquest banda li serveix doncs, pel ball, la música, tot el que va conformant el Prado. És a dir, per un altre cop, moviments i actituds, i és que per mi és possiblement és el que més em sobta, no? La manera que ho capta i quina, com en sap a Jou de treballar. Al costat es complementa amb un grup de cantaires, de caramelles, que es troba aquí, i d'altra banda també el grup de caramelles, que és l'altre, aquest equilibri magnífic que fa entre les sardanes, les caramelles, harmoniós totalment, amb una solidesa de grups magnífics, amb unes línies senzilles, austeres, amb uns gestos específics, amicals d'aquests homes que estem tan acostumats a veure, que acostumen a posar les mans, els braços, tots contents d'estar junts i cantar i poder fer allò que els agrada. No? O sigui, cal recordar evidentment que el Casino Prado és el teu grup de caramelles centenari, no? I que és una de les seccions de la societat que també té més força, és a dir, que el ball i aquest punt, no? Els temes es van, totes aquestes impostes, els temes es van canviant i fixeu-vos ja que al cap d'un temps què és el que fa. Els temes canvien i fa aquests altres relleus on se senten els arcs d'obertures del Saló d'Estiu i aquí ja és representar la biblioteca i els escacs. Fixeu-vos, biblioteca i els escacs. O sigui, no tan sols és ball el Prado, sinó que també biblioteca i escacs. És a dir, que hi ha una altra voluntat. També aquest altre vessant cultural també està dintre de la societat. És a dir, que aquí és important de remarcar. Doncs fixeu-vos què fa, divideix en dos rectangles, una escena, i ho fa una disposició, és un esquema sòlid de figura geomètrica. Fixeu-vos que el que fa aquí és sempre buscar aquest rectangle, en aquest cas els dos que estan aquí, més és curiós perquè clar, ell vivia, sabia que era el Prado, no? I el que fa és ell ho veia, sap perfectament les actituds, el que està pensatiu, el que mira, aquells que sempre estan badant, els altres, és a dir, que tots és el món del Prado, no? És a dir, que això ja és ben bé persona que sap, i els altres que estan tots llegint perfectament, els estan mirant els que llegeixen, i l'altre que està buscant un llibre. És a dir, tot fet en solidesa, entre triangles, rectangles, tot ben pensat, és la manera clàssica, no? I són, també hi ha personatges, aquí hi ha personatges, hi ha el cas de Josep Plana Roberts i altres que m'han dit que existeixen aquí, no? És a dir, dues seccions que es complementen, dos elements també que es posen simbòlics, per una banda el llibre, per marcar, que no és qualsevol lloc. Fixeu-vos aquí, Marc, no vol dir és una taula qualsevol, no. Un està buscant un llibre, o sigui, és una biblioteca. Tu marca ben bé que és una biblioteca. O sigui que, cosa que indicava la possibilitat de triar entre una altra varietat de lectura, no? I per l'altra banda, fixeu-vos, si aquí hi ha la biblioteca, a l'altre lloc què hi ha? Això no es passa una cosa perquè sí. Fixeu-vos aquí posa aquest trofeu que el situa al mig de la sala, que a la vegada que divideix aquests dos grups, que sintetitza a l'alt nivell que havien arribat la secció d'escacs del Prado. És a dir, que aquí, és a dir, no és qualsevol cosa, ja sabem tots que, o sigui, que és pensat, però què hi ha al Prado també? El Prado, no es pot deixar del Prado sense pensar les cartes i el dòmino. Cartes i dòmino que estan aquí al costat. És a dir, el soci del Prado, i això també ho sabem tot perquè ho hem vist i hem viscut, mirar tots els que jugaven al dòmino, els que jugaven a escac, i és una altra de les visions que tinc jo a casa meva. A casa meva mirava des del jardí de casa la meva àvia mirant i m'encantava veure com els que jugaven a escac i es passaven hores, els que jugaven a cartes, no? I aquí, com queda sintetitzat? El dòmino per aquestes fitxes. Les cartes, fixeu-vos que a través d'aquestes cartes. I Fixeu-vos què posa, l'art a les copes i els bastos. Clar, tot això que us explico, jo no són coses que a veure, el rei, com representa les cartes? Vull posar el que hagués volgut, i ha posat el rei de bastos, no? I l'as de copes. O sigui, i això per mi és una altra cop la sensibilitat que torna a tenir jo, no? El rei de bastos què representa? El representa sempre, el rei de bastos representa l'èxit, la força, el valor que pot estar representat a la seva entitat, no? Mentre que el fet de posar la copa, què vol dir? També el bar, allà podies, la possibilitat que tenien els socis de gaudir d'un bon cafè i de bones begudes. És a dir, un bon resum que queda perfectament, queda marcat l'entitat, no? I a l'altra banda, que veig que m'ha passat, que se m'ha emborrat com sempre em passen coses a mi amb tot el que és això, i a l'altra banda és el que ell acaba finalitzant, sembla que l'he posat el primer, potser que estigui el primer, sí, aquí. Aquest que ell acaba l'any 64, quan ell mora, quan deixa inacabat. I és clar, el darrer punt, què és el que fa? D'alguna manera, aquí fa el ball de bastons, aquí el posa el 18 d'abril, quan mora, 19 d'abril, que posa un ball de bastons. Una vegada més, aquí tampoc es perd en detalls inútils, sinó que busca transmetre la forma, el sentiment, essencials pel qual troba els models més aptes, i deixa inacabat. Però què és el que busca aquí? El sitgetanisme. O sigui, el que és aquesta entitat, que és sitgetana, i aleshores el que fa és posar l'essència del sitgetanisme, que és la festa major. És a dir, com amb aquests mateixos veiem tot el que és essencial del Prado. Tot això ens porta a saber què és essencial del Prado. Ara, amb l'altre, a partir d'aquí, aquí tot això és fet d'utrillo. Arriba un moment que han de fer un saló més gran i torna, clar, necessiten un arquitecte. I serà quan, ja després de les intervencions d'utrillo, Josep Maria Martino, l'arquitecte Josep Maria Martino, el que fa és projectar el Prado. Però quan projecten el Prado, clar, és una cosa que hem de veure tant de nou, és com es planteja la solució del Prado. És a dir, penseu que aixecar un teatre nou en un poble, no suposa solament construir una sala per a representacions teatrals o líriques, no? Sinó significava també una afirmació de l'estatus cultural d'un poble, de l'estatus social d'un poble, és a dir, que era un projecte de gran transcendència. I jo crec que aquí això va saber-ho mirar molt bé, també tant Trillo, evidentment, però el que ho sap bé, mirar bé també és Martino, no? I quan nosaltres mirem el Prado, i això ho pots també comprovar quan baixa la gent de l'estació, que veu aquesta casa i veu aquest edifici, que no saben el que és, no? I tothom se'l queda mirant, i penses, per què els agrada? Que li agrada per l'harmonia, que té, una harmonia que està una façana plenament harmònica, una façana que aquí no us complicaré ara la vida, però sí que la teniu en el llibret, si a qui li interessi portar més. O sigui que tot és fet a través de mòduls. Com es planteja? Es planteja l'alçat, la façana, tot a través d'uns mòduls, que a través d'aquests mòduls el que fa ell és donar aquesta sensació, o sigui, d'ordre, de norma, de pautes, no? I, per exemple, Martino fa que l'amplada de l'edifici, l'amplada d'aquesta banda, d'aquí de l'edifici, sigui la mateixa que l'alçada. És a dir, que després diferents mòduls, que ja no vull anar a explicar-vos més, és a dir, que hi ha tota una sèrie de mòduls que fa que aquesta composició tingui aquesta força, aquesta lògica i que ens agradi, no? Doncs a partir de mòduls. Però a partir de mòduls, per què ho agafa això aquí? I és el moment que es torna a mirar cap al món clàssic. Deixa de banda el món clàssic, això ho veieu tot, és el renaixentisme, però no, la gent es pensa el món clàssic també únicament, el món clàssic que podíem trobar a Catalunya, però no, també es va buscar el clàssic per excel·lència com seria el Renaixement, no? I a partir d'aquests mòduls, que són mòduls plenament, solucions plenament renaixentistes, i es va marcant tota aquesta estructura que és el que ens agrada. En quant anirem, per no, aquest tipus d'obertures serien renaixentistes, bé, tot, però és un renaixement que se'l fan seu i adopten, fan el renaixement adoptat amb els materials característics de punts d'on és l'arquitecte o bé a l'arquitecte li interessa. Aquí veurem les obertures i aquí m'agradaria que, clar, aquest tenia el problema, l'arquitecte tenia el problema que li van dir. La porta es té que mantenir. Nosaltres volem que la gent entri per aquest espai. Aleshores, què fa? Em diu, bé, quin remei. Aleshores, què fa? Fa veure que s'entra per aquesta porta, però aquesta porta, com podeu pensar vosaltres, és petita, ja veieu que és petita, però clar, ell sabia que s'entrava per aquí. I aquesta porta, quan entres, et trobes les dues escales, aquelles escales que tots hi hem festejat més d'una vegada quan sortien de dalt a baix per ballar, i seguíem, o sigui, que arribes, que és petit, una cosa petita que no té cap mena d'espai, o sigui que no és, no és lògic de poder entrar, no? Al revés, una cosa fosca amb solament unes obertures, no té cap mena de sentit. Però és clar, un arquitecte que volia harmonia necessitava fer el que tots, el que per ell era lògic, d'una amb un espai central i donar-li importància a l'eix central. O sigui, l'eix central de tot, l'eix principal de tot edifici és l'eix central, i sempre la idea clàssica és marcar la importància d'aquest eix, i ell ho segueix fent. I tot i que aquí no té cap interès on es va parar, ell no se n'està i diu, és igual, jo faig la façana i faig la façana a la manera clàssica, i fa aquesta façana amb l'eix central, qual sempre és una mica més aixecat, perquè està més aixecat aquí, però en canvi nosaltres a darrere no té cap sentit, perquè no, no és pas, no, no entres en cap lloc. I aquest mateix escultor que us deia, aquest mateix escultor, ai, aquest, perdoneu, aquest mateix pintor, que és Agustí Ferrer Pino, fa el que és la part superior, fa aquest gran sostre que és, està basat aquests, aquest, està basat en cinc plafons, en cinc plafons, que cada un d'ells és una alegoria a diferents, a diferents arts. L'interior del Prado, l'interior del Prado és a la manera de Josep Maria Martino, el que va fer és també combinar-ho de la mateixa manera que va fer la façana, amb una perfecta harmonia, i està, és un teatre a l'italiana, hi ha una forma de ferradura, amb ubicació a l'escenari, tot això ja se n'aniria més enllà. Jo el que vull és que aneu a mirar una mica el que us vull explicar. Això podeu trobar-ho a tot arreu, també si voleu podeu llegir-ho aquí. També a darrere, el taler, també, que era la zona de tramoia, que és importantíssim, que ara no tinc aquí les, que queda sota l'arc d'embocadura on es maguen els talons, que és, la, que és la pinta d'estructura de vigues, de fusta, que suposa, suporten el pes dels elements que hi pengen. És a dir, és tot, és ben interessant, i és d'una de les peces més, més interessants que hi ha i més antigues, i que és més, més nobles, diríem, del teatre, i que va ser fet, em sembla, pel teu pare, no? Va ser fet pel teu pare, no? És a dir, que és un record que tinc, vull també donar-li, ja saps que tenia un gran, un grandíssim estrès i estimació, i no vull pas que quedi aquí, i també em sembla que en l'article ho poso, en el llibret ho poso, perquè per mi va ser un grandíssim amic. Aleshores, en quant el taler, la pinta, a part d'això, que és important, el que també és important és tot aquest anàlisi de les cinc composicions, que intentaré d'alguna manera explicar-les o fer-les. En un primer moment pot sorprendre que Ferrer Pino és capaç de, era capaç de pintar marines, retrats, i a la vegada comprendre aquestes coses tan abstractes i donar-les a conèixer, aquests temes al·legòrics i metafísics, no? Com ho feien, no? És a dir, penseu que Ferrer Pino va ser molt sensible a l'estudi de la mitologia, tant de la clàssica com l'antigua, civilització sumèria, etc. I això ho vam veure en aquesta mateixa època que fa el Prado, amb les obres que reflexen aquestes convicions, aquests desitjos més íntims d'entrar dintre d'aquests mons, no? La tècnica que van ser realitzades, aquests plafons que ara veurem, són tècnica a l'oli sobre llenç, és llenç, és sobre tela, i són, però la manera que van ser compostos és com si fos una pintura de cavallet, o sigui, tot i que són el sostre, ell, com el s'ho va plantejar, és com si els tingués al davant i nosaltres el veiéssim davant, no? És a dir, són composicions, però a la vegada aquí, tot aquesta fredor que podríem trobar, en canvi no, les obres són les obres apassionants, les obres en les quals el naturalisme tradicional es lliga amb l'alegoria, ja veureu que són tota una sèrie d'obres en les quals els protagonistes són sempre l'home i la dona. Aquí l'home i la dona són els representants, igual que faria Miquel Àngel amb la seva Capella Sixtina, que no vol paisatge, sinó que l'important és l'home i la dona. Clar, no puc comparar, ni molt menys, aquí sembla que compari Ferrer Pino amb Miquel Àngel, no es passa aquest interès, però sí que és aquesta idea. Molts cops, si us ho fixeu, tot quan fan els sostres, fan la, poc, no, no tots posen figures, no. El que fan és posar sempre idees salatges, posar paisatges al voltant d'unes figures en les quals hi ha molt de blau, En canvi, Miquel Àngel no. Miquel Àngel no es troba paisatge final, si no necessita el tema concret, que necessita alguna, però res, elimina poquíssim. I aquí ell fa exactament, no? Formes, figures, l'home, la dona, són els que viuen en aquest espai il·lusoris, no? I és molt lògic que el gall sigui símbol de la ciutat del Prado, que va triar-lo perquè aquest animal és el primer que està, és el primer que anuncia el nou dia, i és símbol també del sol naixent, de la renovació, de la resurrecció. És a dir, que el gall també el que fa és representar el defensor del grup enfront dels intrusos, ambiciós, és una curiós, valent, dotat d'una gran confiança en si mateix, també és vigilant, coratjós, és a dir, són un cúmul de qualitats que ens fan entendre per què va prendre aquest aquesta figura com a símbol, no? I bé, jo solament vull acabar aquí que una societat que amb una gran empenta, una estonada d'energia va aconseguir aquest esplèndid edifici, calia que d'alguna manera l'expliquéssim, no sé si vosaltres, potser, ja tot, potser algú ho sabia, però bé, jo crec que aquí és important de veure aquesta fórmula màgica que van trobar aquests personatges, tots personatges diferents que treballen en diferents moments, però que aconsegueixen un equilibri, una varietat de formes escultòriques, pictòriques, personals, com tenen totes elles, i una obra que dic sembla fidel al pensament de John Ruskin, que diu: l'arquitectura és l'art d'aixecar i ornar els edificis construïts per l'home, sigui quin sigui el destí, per tal que el seu aspecte contribueixi a la salut, a la força i al plaer estètic, que és el que té el Prat. I abans d'acabar, jo us volia fer un regal, perquè no regal, però doncs potser el puc fer. Mireu, el gall del Prat, el primer que es va fer pensant el dibuix que es va fer el primer per fer el 1870, que va ser el dibuix que va fer Josep Mirabent i Gatell, que era un pradista, un pintor que ha tingut la sort de poder agafar tot el seu treballar amb les seves obres, i que aviat es publicarà un llibret sobre ell, una altra petita cosa, però bé, important també. Entre les coses que vaig trobar, i és un regal que li faig a tots vosaltres que sou pradistes o que estimeu el Prado, veure el primer gall del Prado. No sé si, jo m'agradaria saber si hi ha alguna obra que pugui ser, perquè el que vaig veure és que amb aquest gall del Prado fa a darrere hi ha alguns altres dibuixos que jo estava provant de fer-ho, no? Estava provant què era el que agradava, i que tingueu, que per primera vegada es vegi aquesta possible solució, aquesta solució que va fer Josep Mirabent i Gatell per a aquesta societat del que ell era soci. I això és aproximadament als anys 70, 60, 70, van dir, ja sabeu que Josep Mirabent i Gatell era 70, més del 70, que va fer aquest dibuix, que no està datat, malauradament.
Al nostre web trobaran, a més del resum de la conferència, una fotografia en la qual es pot veure la projecció d'aquest dibuix del pintor Mirabent i Gatell, d'aquest primer, segons comentava Isabel Coll, gall del Prado. És un gall, vaja, almenys projectat així de proporcions, un dibuix només fet amb carbons, sembla que és, o com a mínim de línia, no és acolorit. Petita pausa i en uns moments ens fiquem en la informació esportiva.